Migdia, amb Dolors Lleu.
Bon dia, és dimecres 11 de desembre. El govern municipal ha presentat aquest matí el projecte de reforma de la zona esportiva de la Muntanyeta que segueix les indicacions del Pla d'Equipaments Esportius i es finançarà amb la partida d'inversió compromesa en el pressupost actual i amb la utilització d'un romanent acumulat que ascendeix a 780.000 euros, una inversió global d'1,3 milions d'euros. Un projecte que contempla la col·locació de gespa artificial al camp de futbol, també a renovar el tartan de les pistes d'atletisme que mantindran els 6 carrils per qüestions d'espai i seran de color blau. També es reubicaran les zones de llançament i es reformarà els vestidors que passaran de 4 a 6 i on s'hi obrirà un accés alternatiu a la part posterior. És notícia de portada de l'Info Migdia d'avui, en el qual també explicarem que Calella, juntament amb Malgrat, Palafolls i Tordera, han iniciat un programa conjunt per fer front a les drogodependències i evitar així el seu consum entre els joves. L'objectiu és compartir un tècnic especialitzat entre els 4 municipis que promocioni hàbits de vida saludable i previngui el consum d'alcohol i de drogues a través de xerrades en escoles, instituts i també centres de salut. I a tot això, expliquem que 6 joves de Calella reben un ajut econòmic per emancipar-se. Es tracta d'una subvenció d'entre 300 i 500 euros que forma part aquesta de la convocatòria d'ajuts pel foment de l'emancipació juvenil. S'han rebut 13 sol·licituds i 7 d'elles s'han desestimat per incompliment dels requisits. I arriba la 23a edició de la Banyada Nadalenca. Es farà com sempre el 25 de desembre a les 12 del migdia. Enguany s'espera poder superar les xifres de rècord de l'any passat quan hi van participar més de 620 persones. I pel que fa al temps, acompanyant un front que farà que la nuvolositat sigui abundant avui a tota la comarca, no s'esperen precipitacions i les temperatures avui similars a les d'ahir, però a partir de demà, atenció, perquè aniran a la baixa. Comencem, doncs. Calella estrenarà a finals del 2020 una renovada zona esportiva de la Muntanyeta on el club de futbol Calella hi podrà traslladar els entrenaments i els partits de competició oficial que el primer equip està disputant ara al Camp de Mar. La substitució de la gespa natural per una catifa artificial, d'acord amb el prescrit a nivell tècnic, no serà l'única actuació contemplada, tal com s'ha anunciat avui en roda de premsa. El projecte de reforma de la instal·lació esportiva, valorat en 1,3 milions d'euros i que s'executarà en dues fases, inclou també la renovació del paviment dels 6 carrils d'atletisme i la reubicació de les zones de llançament, a més de la reforma de la caseta dels vestidors, que passarà a tenir-ne 6 i disposarà de 2 accessos. El govern municipal ha fet èmfasi en la implementació de sistemes de sostenibilitat mediambiental com un dels puntals de l'actuació que avui s'ha presentat. Naomi Esteve, bon dia.
Bon dia.
Una actuació que condicionarà, això sí, l'activitat normal del Club Atletisme Calella mentre durin els treballs.
Fila a l'agulla per resoldre les deficiències de la zona esportiva de la Muntanyeta, construïda fa 20 anys, on és palpable el desgast que pateix especialment el camp de futbol de gespa natural, actualment gairebé impracticable. La decisió és col·locar-hi gespa artificial, tal com ha explicat en roda de premsa el tinent d'alcalia d'Esports, Marbuc.
Sempre s'havia parlat o de gespa artificial o de gespa mixta. Es va encarregar un informe amb un tècnic especialitzat en gespes i ens va dir, doncs, que era molt millor pels usos que s'hi volien donar instal·lar gespa artificial, perquè la gespa mixta al final no deixa de ser gespa natural i, per tant, doncs, com que els usos quedarien molt restringits, no sortia, doncs, no complir l'objectiu que volíem nosaltres, que era, doncs, donar-li molts més usos al camp.
L'actuació es farà al camp de futbol, inclourà un nou sistema de reg més eficient i es prepararà perquè en un futur pugui recollir les aigües pluvials. Darrere les porteries, envoltant la zona de joc, es col·locaran uns elements de protecció de tela per evitar pilotades quan altres esportistes estiguin utilitzant la instal·lació. També es millorarà l'enllumat amb torres noves de llums LED. Pel que fa a la pràctica d'atletisme, la principal intervenció es farà al paviment de les pistes, que renovarà tota i tindrà un acabat de color blau. El projecte no contempla l'ampliació dels carrils per qüestions d'espais, segons ha indicat Buch.
si ara ampliàvem a dos carrils més, a part de que el pla d'equipaments esportius ja ens diu que no, que no, que aquest no ha de ser el camí, sinó que s'han de mantenir els sis carrils, si els ampliàvem no hi cabien, per tant, no, o sigui, la pista no hi cabien dos carrils més, ja impedeix també que molts tipus, moltes competicions no es puguin acollir, per tant, el club podrà continuar fent competicions, en tot cas serà alguna puntual que podia fer ara, que actualment no estan fent tampoc. Guanyaran dues zones de dos carrils de saltament de salt de perxa, es trasllada a la zona de llançament de pes, es reforma també doncs, la zona del salt de llargada o del triple salt.
El tinent d'alcaldia d'Esports ha apuntat que la reforma de la muntanyeta tindrà un inconvenient. No es podran practicar les disciplines atlètiques que requereixen gespa natural, amb tot afegit que d'entrada no afectarà l'activitat actual del Club Atletisme Calella.
Tot el que necessiti gespa natural, que són la javelina, el disc, etc., doncs aquests llançaments, la normativa no permet que es llencin sobre gespa artificial, ni tampoc s'ha desenvolupat cap sistema alternatiu a la gespa natural, i per tant, doncs, aquesta pràctica sí que no es podrà portar a terme a dia d'avui. Dir que actualment a Calella no es practica, però sí doncs, que, evidentment, hi havia la possibilitat d'acollir alguns campionats doncs, que ara no es podran acollir, però sí que la contraprestació és molt més gran.
L'altre punt on s'actuarà són els vestidors, que passaran de 4 a 6, dos d'ells d'alta capacitat per acollir els equips de futbol a partir d'esgarrapar espai de la recepció, on hi haurà un despatx reservat per als clubs. A petició d'ells s'obrirà a la part posterior un accés alternatiu al principal. El projecte global contempla la instal·lació de sistemes d'energia renovables amb els quals es busca cobrir el màxim consum.
L'estalvi energètic, per un costat, serà molt important per la llum en el LED i per aquest sistema d'aerotèrmia, però a més doncs, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, lògicament, ens autogenerarem gairebé tota l'energia. I per altra banda, evidentment, hi ha l'impacte econòmic, no?
El tinent d'alcaldia d'Esports ha assegurat que no hi haurà problemes per compaginar l'activitat que hi haurà a l'equipament un cop s'hagin finalitzat les millores. En aquest sentit, ha assegurat que l'àrea està acostumada a gestionar demandes d'ús diferents clubs, per exemple, el pavelló municipal del Parc del Mau. Sí que ha reconegut que les obres que es preveu iniciar entre maig i juny interferiran en el calendari del Club d'Atletisme Calella i que s'hauran de buscar emplaçaments alternatius per uns mesos.
Hi ha un moment que per fer truites s'han de trencar ous i en aquest moment, doncs, clar, pistes d'atletisme no tenim masses alternatives, poden, evidentment l'aire lliure, poden fer, si necessiten algun equipament esportiu se'ls hi deixarà i en tot cas, com ja ens hem ofert per fer tràmit doncs, amb els altres clubs, tant a Mataró com a Lloret, doncs, si cal, intermediar nosaltres, fer d'intermediaris perquè se'ls facilitin les pistes.
La previsió del consistori és adjudicar els treballs entre els mesos de febrer i març del 2020, que les obres comencin el segon semestre, i tenir-les enllestides entre octubre i novembre. La inversió es cobrirà amb la partida inversió compromesa en el pressupost actual, que consta de 600.000 euros, i utilitzant d'un romanent acumulat que ascendeix a 780.000 euros.
Seguim endavant a l'Info Migdia d'avui dimecres 11 de desembre. Els ajuntaments de Calella, Malgrat, Palafolls i Tordera caminaran de la mà per posar fi i evitar les addiccions entre els més joves. Aquests quatre ajuntaments han decidit posar en marxa un programa conjunt per evitar el consum de drogues entre els més joves. Aquest programa intermunicipal, encara en fase molt inicial, vol conscienciar del perill de consumir drogues després que des de diferents ajuntaments de la zona s'hagi detectat un augment del consum de tòxics i també de problemàtiques molt recents com l'addicció a les pantalles.
Els quatre municipis volen contractar un tècnic especialitzat en prevenció de drogodependències i promoció d'hàbits saludables. El projecte es desenvoluparà en diferents espais, des de xerrades a les escoles fins a treball amb centres de salut. Calella fins ara compartia un tècnic amb Tordera i Pineda de Mar, que ara ha quedat en exclusivitat per l'Ajuntament de Pineda. Ho ha expressat en declaracions a Ràdio Calella Televisió el regidor de les àrees de salut i política social, Ramon Llamazares.
Que aquesta figura és imprescindible. Fins ara teníem la tècnica de drogodependència compartida, conjunta amb l'Ajuntament de Pineda de Mar i Tordera, però aquesta persona ara queda en exclusivitat per l'Ajuntament de Pineda. I què ens feia aquesta persona? Doncs anava, entre altres, moltes activitats, però ens n'anava a les escoles i als instituts de Calella i ens feia diferents activitats relacionades amb la promoció de la salut i tot el tema de drogodependències. Tallers sobre la prevenció del tabac. A instituts, sobretot, treballava el tema de l'addicció a l'alcohol i altres drogues.
L'objectiu del projecte és contrarrestar possibles casos de drogodependència que puguin detectar passant també per la detecció del consum de drogues en l'oci nocturn. Una de les novetats, a diferència de l'antic programa compartit entre Tordera i Pineda, és que aquest nou pla es prestarà especial èmfasi a un nou tipus d'addicció entre els més joves, les pantalles.
Tindrà els mateixos eixos que l'anterior. Ara, que s'incorporaran noves demandes que sorgeixin, per exemple, els instituts ens demanen que ara també hi ha molta addicció al tema de les pantalles. Alumnes que els tenim doncs, moltes hores davant d'un ordinador, davant d'una consola, davant d'un mòbil, davant d'una tablet. Llavors, tot això també, l'addicció a les pantalles, és una cosa que està sorgint des de fa, bueno, relativament poc, però que cal abordar. Que cal abordar i és una de les tasques que aquesta persona també conduiria.
Els quatre ajuntaments es van reunir dimarts passat amb tècnics i regidors per començar a donar forma al conveni pel qual es regirà el projecte.
Per sisè any consecutiu, l'Ajuntament de Calella ha concedit els ajuts econòmics de la convocatòria per al foment de l'emancipació juvenil. En aquesta ocasió ha beneficiat a 6 dels 13 joves que en van fer la petició. Ara percebran entre 300 i 500 euros pel pagament del lloguer.
Els beneficiaris són joves d'entre 18 i 35 anys amb una renda d'entre 150 i 550 euros mensuals que van signar un contracte de lloguer entre l'1 de novembre del 2018 i el 31 d'octubre del 2019. De les 13 sol·licituds, 7 s'han hagut de descartar per incompliment dels requisits.
Una i 11 minuts, faci fred, faci calor, nevi o plogui, els calellencs i calellenques tenen una cita imprescindible per molts el pròxim 25 de desembre, i ho és amb la banyada nadalenca que un any més organitza la colla No Tinc Fred. Arriba la 23a edició, ja consolidada com una tradició nadalenca. L'any passat va ser de rècord, 624 persones hi van participar i enguany els seus organitzadors esperen estar a l'alçada sota el lema "Ho tornarem a fer".
La banyada es farà el proper 25 de desembre a les 12 del migdia, però es convoca la gent 20 minuts abans per inscriure's i per fer el repartiment de polseres, tals com ha explicat Lluís Barri de la colla No Tinc Fred.
Tenim una taula per inscripcions, deixem que la gent vinguin, nosaltres ho tenim preparat a partir de les 11, però la gent, si volen venir a 11:45, una cosa així, s'apunten, nosaltres els donem una pulsera. Sí. Per què donem la pulsera? Per dos motius. Primer de tot, ens serveix per controlar el número de gent que tenim.
Clar.
Per poder donar unes xifres exactes i correctes. I, per una altra banda, també ens serveix perquè la gent pugui entrar al recinte tancat. És a dir, nosaltres no fem un pica-pica obert per tothom en general de Calella, perquè no donaríem l'abast, això ho sabem segur, sinó que oferim un pica-pica a la gent que s'han banyat. I llavors la manera d'entrar en aquest recinte és mostrant la pulsera que els hem donat.
És gratuïta per a tots els públics i s'hi pot assistir disfressat, una tendència que en els darrers anys ha anat a l'alça. L'objectiu és capbussar-se al mar i celebrar el Nadal en família, i és que per la colla No Tinc Fred és la festa més grossa i espectacular de Calella.
Esteu tots convidats i ja sabeu que això és la festa més grossa del Nadal de Calella. Hi ha altres que són molt interessants, però aquesta, la més espectacular i la més grossa del Nadal a Calella. I també la més fresca.
Banyada nadalenca, que va començar ara fa 23 anys a la mà d'una colla de 6 amics i que l'any passat va aconseguir aplegar més de 600 persones, i per això enguany ho tornaran a fer.
Altres notícies. Un incendi crema des de les 8 del matí a les instal·lacions d'una empresa de reciclatge a Montornès del Vallès que tracta dissolvents i residus industrials i que ha obligat a confinar la població de les zones pròximes. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat fins a 28 dotacions, segons ha informat. El foc afecta la totalitat de la nau industrial, però no consten ferits i s'ha evacuat, com dèiem, totes les empreses del polígon industrial de Can Buscarons. També s'hi ha desplaçat fins al lloc dels fets 5 unitats del sistema d'emergències mèdiques de manera preventiva perquè l'incendi no ha causat ferits, com dèiem. L'alcalde de Montornès, Joan Marc Flores, avisava en declaracions a RAC1 que el vent està enviant la columna de fum cap aquí, cap al Maresme.
Pendents del vent, diguem. Tranquilitat, ara mateix la columna de fum que tenim realment molt a prop, el vent ho està enviant direcció Maresme, diguem. I això ens dona una mica de tranquil·litat, però bueno, pendents també de com evoluciona, perquè al final la proximitat és potser un quilòmetre d'aquí al lloc de l'incendi, llavors estem una mica pendents.
Doncs les conseqüències d'aquest incendi que han arribat al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha demanat a les escoles que avui no deixin sortir els nens al pati pel risc de toxicitat de l'aire. També s'ha alertat a les residències de gent gran perquè evitin en aquest cas les sortides dels residents a l'exterior. S'han fet trucades als usuaris del servei de teleassistència i al col·lectiu de persones més vulnerables com gent gran, usuària del servei de benestar social que viu sola o malalts. També s'ha donat avís als centres d'atenció primària. Protecció Civil avisa que si es noten molèsties o olors pel fum, es tanquin portes i finestres i s'opti pel confinament a l'interior dels edificis fins que passi aquest episodi. I el RAC alerta en un informe que el transport públic, que ja viu una ocupació altíssima a les hores punta, es pot veure com si sumen més usuaris encara a partir del mes de gener amb l'aplicació de la zona de baixes emissions que limita l'entrada de vehicles contaminants a Barcelona i Rodalies. La nova normativa convida els propietaris d'aquests vehicles a adquirir-ne un de nou, menys contaminant, o bé que facin servir la xarxa de transport públic. En aquest sentit, l'estudi del RAC ha calculat que amb l'entrada en vigor de la zona unes 9.000 persones s'afegiran en hora punta a una xarxa de transport públic que està al límit de la seva capacitat, tal com li passa a les rodalies i als busos interurbans del Maresme. L'entitat alerta que 5 línies de rodalies, entre elles la d'aquí, la R1, ja superen el 100% d'ocupació entre 7:45 i 9:45 del matí. Posa en dubte tot això, que puguin fer front a aquest significatiu augment d'usuaris. El RAC demana a molt curt termini impulsar un pla d'emergència que incrementi les freqüències i la capacitat dels trens. El president d'aquest organisme, Josep Mateu, ha avisat que si no s'apliquen aquestes actuacions, el sistema de transport metropolità difícilment podrà satisfer en hora punta l'increment de demandes als corredors del Delta del Llobregat i del Maresme. I ahir a Calella es va fer l'acte divulgatiu que cada any organitza Calella per la Marató a les vigílies de la Jornada Solidària destinada a recaptar fons per la investigació mèdica o científica d'una malaltia o grup de malalties. Aquest any, ja ho saben, es dedica a les minoritàries, entre les quals hi ha l'acromegàlia, un trastorn causat per un tumor cerebral que provoca una secreció excessiva de l'hormona del creixement. En va parlar ahir el doctor Manel Puig, que és cap de la unitat d'endocrinologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona, que és també president de la Fundació Espanyola d'Endocrinologia. Va destacar la necessitat que la Marató contribueixi a la investigació de patologies que, per raó de la seva prevalença, reben poc finançament.
I això impedeix que es puguin fer diagnòstics precoços i donar tractaments que permetin avançar cap a la curació. Són declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Ja era hora. Les malalties minoritàries són un grup de malalties que, diguéssim, afecten a molts diversos especialitats, però quan es produeixen són greus, generalment es diagnostiquen tardanament, moltes d'elles no tenen cura i han de buscar cures per a aquests pacients.
Cada any es diagnostiquen un màxim de 10 casos nous de cromegàlia per milió d'habitants. La incidència és baixa i encara està considerada una malaltia rara. Es manifesta amb un creixement dels teixits, dels òrgans i de les extremitats, mans i peus. Els afectats pateixen el que es coneix com a gegantisme, un trastorn que, per cert, el cinema ha retratat al llarg de la història a través de personatges com, per exemple, Frankenstein. Darrerament, a la pel·lícula Andia, protagonitzada per Eneko Sagardoy. També la pateixen mítics jugadors de bàsquet, com per exemple l'ex blaugrana Roberto Dueñas.
Històricament, molts jugadors de bàsquet han estat pacients amb acromegàlia, que han acabat la seva vida de manera més precoç per totes les comorbilitats i l'endarreriment del diagnòstic. No passen dels 50 anys aquests casos històrics, dels que venien 2-31, Tachenko, Sisonenko, alguns xinos, que han sigut casos històrics.
El doctor Puig va explicar que l'acromegàlia acostuma a diagnosticar-se quan es troba en un estadi avançat i ja es manifesta a nivell físic i orgànic també, amb conseqüències psicològiques.
Es tracta amb procediments quirúrgics, perquè aquesta és una malaltia que està produïda per un tumor que està en una glàndula que està al mig del cervell, darrere del nas i entre els ulls, i per tant la primera aproximació és, i pot ser curativa, l'extirpació del tumor que produeix l'excés d'hormona de creixement, que és la causa de tots aquests trastorns. Quan això no és suficient, es donen medicaments concrets i radioteràpia.
Va ser la xerrada divulgativa feta ahir amb motiu de la Marató de TV3 aquest divendres, i durant tot el cap de setmana, de fet, es faran més actes aquí a la ciutat per recaptar fons per la Marató, que se celebrarà aquest diumenge. A l'Escola Pia del carrer Sant Pere hi haurà un mercat solidari de joguines, xocolatada popular i una quina de Nadal aquest divendres a 4:45 de la tarda a les instal·lacions del carrer Sant Pere. A la Biblioteca Municipal, a partir de les 7, també divendres, es farà un taller de decoració de Nadal en què es demanarà un donatiu d'un euro. L'endemà dissabte, 14, i durant tot el dia, les activitats es concentraran a la plaça de l'Església, activitats que organitzen les AMPAs de la Minerva i el Far, la cooperativa L'Amistat, l'Esplai de la Gent Gran, l'associació Cultura i Raïces i l'associació Dones Africanes de l'Alt Maresme. A la plaça de l'Ajuntament hi haurà una masterclass de Shabam, per la qual cal una inscripció prèvia a canvi d'un donatiu de 2 euros. En cas de pluja, aquesta classe es faria a l'espai Mercat. I el diumenge, el 15 de desembre, el dia de la Marató, els actes solidaris s'escamparan per diversos punts de la ciutat, al matí a la plaça Catalunya, a la tarda a la plaça de l'Església. Ja ho saben, tots els diners que es recaptin en aquestes activitats solidàries passaran a la bossa de Calella per la Marató i, finalment, a engruixir el marcador final.
Neti Polit us ofereix el temps.
Dimecres encapotat, però en principi sense risc de pluges. Aquesta és la previsió que ens amplia i ens detalla. Quim Serra, Quim, bon dia.
Molt bon dia, ja ho anunciàvem ahir. Avui tenim un petit canvi de temps que arribarà de la mà d'una línia frontal que ens creuarà al llarg d'aquesta tarda. De moment, aquest matí, nuvolositat variable, amb més ressol cap al migdia, però altre cop amb nuvolositat compacta de cara a mitja tarda vespre, amb el pas d'aquest front, que ens podrà deixar pluges en general molt febles, poc importants. Estem parlant de 2, 3 litres, 4 molt estirar, el que es pugui acumular aquí a la comarca. Pel que fa als vents, en general, esperem que siguin més aviat febles, variables aquest matí, girant cap a sud-sud-est aquesta tarda, però vaja, vents poc destacables, per la qual cosa la situació marítima no s'ha de complicar massa. Les temperatures mínimes de la passada nit han pujat una mica en general, a excepció de la conca de la Tordera i alguna fondalada de l'interior de la comarca, on han baixat, i les màximes, doncs, més o menys seran com les d'ahir. De cara a demà, quedaran restes de núvols, però poc importants. Malgrat això, la temperatura encara baixarà una miqueta més, tant de dia com de nit, i amb vent que durant bona part del dia serà fluix, però a partir de la tarda i al vespre especialment, el vent de ponent s'anirà reforçant aquí al Maresme i serà moderat especialment cap al sud de la comarca, un vent que continuarà de cara a divendres.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
1:22, posem el punt final a l'info migdia d'avui dimecres 11 de desembre. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
I tornarem demà a la mateixa hora. Fins llavors poden seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web radiocalella.cat i les xarxes a Twitter, Facebook i també Instagram. Bon dimecres. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.